Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts gairebé, estem que passant de les 5 de la tarda, encarem la recta final d'aquest dimarts. Un dimarts en què obrim, ja sabeu, el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català.
Bona tarda.
Bona tarda. Et veig molt ben acompanyat, Joan Anton.
Per la Vanessa i per tu, vols dir.
Per la Vanessa, per mi, i per un tros de llibre.
Sí, em fa molta il·lusió. Mira, és una atzarosa història de la vida, que és per nenes i nens a partir dels 8-9 anys cap endavant, i és una adaptació d'un llibre per adults que vaig fer fa un parell d'anys que es deia Una breu i atzarosa història de la vida.
I que aquell llibre...
És un llibre que en alguns apartats el que vull transmetre en aquest llibre és això que molts cops parlem aquí, la fortuna de la vida, no? Quantes casualitats han fet que avui puguem estar aquí. I llavors, com que va funcionar molt bé el llibre, l'editorial m'ha dit, per què no l'adaptes per això, per públic infantil? I, bueno, ha estat un repte, perquè, clar, hi ha coses que... com les expliques, determinades coses, has de mirar com les expliques per la complexitat, però em venia molt de gust, super de gust. I, de fet, és un llibre il·lustrat, ja et dic, em fa molta il·lusió, l'hem fet en català, en castellà, i ja està, ja està.
I ja està. Sant Jordi, què?
Sant Jordi...
Estaràs signant
sí,
o no?
Sí, sí, sí. Signaré amb llibreria pel matí de Sant Jordi, amb la llibreria Horitzons, amb Punt i a Part, amb el grup Nou Editorial. Estic encara mirant horaris, però sí, sí, qui em vulgui venir a veure, no cal que compri el llibre si no vol, però si vol passar a saludar-me, doncs serà molt benvingut i ho piularé als meus comptes de Twitter i d'Instagram on seré.
Que bé, una atzarosa història de la vida amb aquest nou format, no? Destinat doncs, pels més petits de casa i no tan petits, perquè jo li vull fer una ullada. Té.
Saps què passa? Que estem donant missatges que hem de donar, és la nostra obligació donar, que són missatges greus també als infants i als nostres joves, no? Que si la emergència climàtica, que si un món que és molt injust, que si les guerres... I això n'hem de parlar. Però no només hem de parlar d'això, perquè si només parlem d'això és com vaja món ens esteu deixant, no? Vaja món que ens esteu deixant, quin petardo de cosa, no? I és interessant també de tant en tant compartir aquesta fortuna de la vida amb ells, que se n'adonin que amb emergència climàtica o sense emergència climàtica aquesta vida és un regal i que cal viure-la plenament, no? I gaudir-la mentre es pugui. Per això que em feia molta il·lusió aquest llibre, també poder acostar aquest missatge al públic infantil.
Doncs, mira, jo prenc nota, eh?
Perfecte.
Una atzarosa història de la vida amb aquestes grans il·lustracions, estan molt ben fetes, no?
Súper, súper.
Pel Morat Abselami i per la Romina Martí.
Estan molt ben trobades, molt ben trobades.
Joan Anton, deixa'm, abans d'entrar en matèria, no podem passar per alt l'eclipsi solar. Buah, que va tenir lloc ahir. Jo crec que
a veure,
si hi havia una persona a Catalunya a qui tothom volia escoltar i volia que acompanyés amb aquest eclipsi solar, eres tu, Joan Anton Català.
No fumis.
Com el vas viure?
No, jo, doncs mira, el vaig viure en directe, primer una mica en directe a la tele,
sí?
I després el vaig poder viure a xarxes socials, i la veritat és que fascinant com són els eclipsis solars. N'has vist mai cap?
Jo, mira, és que avui ho recordàvem, que ho explica la Marta Harke a l'inici, quan va ser el parcial va ser...
N'hem tingut, no recordo si va ser el 2011 o 2009, ara no ho recordo, però total a Catalunya no crec que el vegessis,
no.
Perquè el darrer és del 1905.
No, veus? No hi era encara.
No, doncs
però el parcial me'n recordo.
Sí.
Però crec que era el 1990
No, el 2000 i pico, ara no recordo la data, vam tenir també un parcial.
Oi?
Però no té res a veure en un total. És a dir, en un total, directament, jo diria que és difícil contenir les llàgrimes d'emoció. És a dir, no t'ho acabes de creure, tot i que saps que es produirà i has vist fotografies i has vist vídeos i saps que és la lluna que passa pel davant. En fi, vas allà amb la lliçó apresa, a pesar de tot això, en el moment en què... El moment en què comença la totalitat, el moment en què es fa de nit de sobte, perquè és un instant, és instant. I notes la baixada de la temperatura, que ja només cal això perquè ja tens els nervis de flors de pell, no? L'emoció que et surt, només falta que baixi la temperatura. Veus aparèixer estels brillants al cel i dius, Això és impressionant. I notes la gent, que estàs compartint aquella emoció amb un munt de gent que en aquell moment sí. ho està mirant. És indescriptible. Jo recordo el que vam veure amb tota la família l'any 2017.
Amb justament la família.
Sí, me'ls vaig emportar als Estats Units, a les meves filles. Justament n'hi va haver un altre als Estats Units, però a la costa oest, perquè volia que... És quan hi ha una eclipsi de sol total en llocs com aquest, que són de fàcil accés, són països que pots visitar, sí. perquè de vegades els eclipsis totals de sol es produeixen sobre els oceans, o en llocs continentals que és de molt difícil accés. I jo recordo aquell moment, jo estava fent fotografies i gaudint, les meves filles també gaudien, però una d'elles duia una càmera de vídeo i va fer unes imatges del moment de la totalitat, i jo en aquell moment em vaig connectar, el dia següent em vaig connectar a mitjans de comunicació per fer la crònica, no? I em van demanar el vídeo, i vaig haver de passar el vídeo, però vaig haver de treure les veus, perquè les expressions no es podien reproduir. Diríem, no les podríem reproduir aquí, de la quantitat de coses que van arribar a dir. Què en aquell
vius?
Moment.
Sí,
sí? Sí, és que és un moment, ja dic, és que ho has de viure. La bona notícia, Mercè, és que ho podràs viure d'aquí a poquet.
Quan?
El 12 d'agost del 2026.
Ostres.
Això està aquí mateix.
Pues ja és.
Hauràs de baixar cap a les meves terres, però sereu
Perfecte.
Molt benvinguts. A Tarragona, Terres de l'Ebre. Diríem, sí. ens hem d'imaginar una línia imaginària que baixa de Lleida a Vilanova.
Sí.
Doncs tot el que passi per sota, País Valencià, les illes, totes elles també, diríem, Terres de l'Ebre, Tarragona, tot això serà... hi haurà la totalitat a la posta de sol el 12 d'agost del 26. Tremendo. No caldrà moure's de casa.
Estic emocionada ja.
Veus? Veus? El 2027, l'any següent,
sí.
2 d'agost, un altre eclipsi total al sud d'Espanya i nord d'Àfrica, inclòs Egipte, per tant, de fàcil visita, l'any següent, el 2027. I el 2028... per tancar tot això, un altre eclipsi, aquest cop anular, dels que la Lluna és massa petita i no arriba a tapar tot el Sol, però sí. queda tot tapat en un anell de foc, que pujarà pel sud d'Espanya i arribarà una altra vegada a País Valencià i Tarragona. Què més volem?
Però, i Joan Anton, explica'ns res breument, perquè avui amb el Joan Anton volíem parlar de magnituds curioses i fascinants.
Que ja no sé si podrem, no?, en això de l'eclipsi, sí. perquè, clar, l'eclipsi és la notícia.
És que, clar, està eclipsant el tema d'avui.
És que és l'eclipsi més sí. vist de mai de la història. 32 milions de persones viuen directament sota del pas de la totalitat, que no sabien ni moure de casa. 32 milions de persones, més 5 milions més, que s'ha calculat que en aquell dia o unes hores abans es van moure cap al lloc, al recorregut de l'eclipsi. Mai hi ha hagut, evidentment, a la història un eclipsi tan vist com el d'ahir.
Com es produeix un eclipsi, Jonathan?
Un eclipsi és el moment en què s'alineen perfectament Sol, Lluna i Terra, en aquest ordre. És a dir, el disc fosc de la Lluna, la silueta de la Lluna, passa i ens tapa el disc solar. Comença a mossegar-lo a poc a poc, això és la fase parcial no? de l'eclipsi, però si et col·loques en el lloc adequat, que anomenem el recorregut de la totalitat, que és el lloc on es taparà del tot el Sol, arriba un moment que la Lluna aconsegueix ocultar el Sol, i és en el moment aquest de la totalitat, en què es fa fosc, en què baixen les temperatures, els animals es desorienten. Ahir ho vam veure també molts vídeos que han circulat per internet, com els ocells es tornen bojos,
Clar.
I comencen a cantar i comencen a fer coses com si estiguessin, diríem, estan vivint un moment diferent per ells, no?, i és un moment excepcional que dura poquet. Hem de pensar que el moment de la totalitat pot durar normalment un parell de minuts, tres, ahir va durar quatre, era un eclipsi que en alguns llocs arribava una mica més de quatre minuts, i quan això passa, doncs la Lluna continua circulant i comença a destapar el Sol, i és quan tornem a veure aquesta figura de l'eclipsi parcial. Pensem que el recorregut de la fase total, aquest lloc on es produeix la foscor absoluta, són recorreguts, són zones, franges de zones relativament estretes, t'has de situar allà, estem parlant d'uns 200 quilòmetres d'amplitud, però de recorreguts de llargada de milers de quilòmetres. El d'ahir entrava per la costa oest de Mèxic, travessava cap als Estats Units per Texas, se n'anava cap a la frontera en Canadà, passava per les catarades del Niàgara, exactament pel sobre, i després continuava per Canadà i sortia pel nord-est, per la península del Labrador. Això són milers de quilòmetres, però t'has de situar en una franja molt estreta d'uns 200-250 quilòmetres si vols gaudir d'aquesta totalitat. Si no, màxim tindràs un eclipsi parcial, però no total. I això, com et dic, és perquè des d'aquells punts l'alineació és perfecta i sobre la Terra cau l'ombra de la Lluna. Tenim el Sol... tapat per la Lluna, per tant, cau l'ombra de la Lluna, que cau com en un con, clavat en aquell punt de la Terra.
Joan Anton, qui marca aquest calendari? És a dir, perquè ara tu deies, no? O sigui, nosaltres el 2026 tindrem aquest eclipsi total, també?
Sí. Avui no hi ha cap mena de problema en predir, més que predir, calcular. No, sí. És predir, és a dir, directament calcular quan es produirà qualsevol eclipsi, sigui de sol, total o parcial, sigui anular, sigui de lluna, amb el coneixement que tenim avui de la mecànica celeste, no hi ha cap problema de fer prediccions que són absolutament acurades. Quan dic acurades, el segon que et poden dir exactament, no només el dia i l'hora, sinó el lloc on t'has de situar, i si no puc aquí i em poso aquí, què veuré? Doncs aquí ho tens simulat. Això ho podem saber en qualsevol moment, i també ens en podem anar al passat i veure històricament els eclipsis. El del 2026... serà important, perquè el tindrem aquí a casa. Pensa, Mercè, que si et perds aquest, hauràs d'esperar fins l'any 2180. Si no, no recordo no, malament, ara t'ho dic de memòria.
No em va bé, eh?
No, a mi tampoc. Per tornar-ne a tenir un altre aquí a Catalunya. Per tant, ja caldrà aprofitar-ho. Parlem amb la Vanessa i jo et deia, la gent que tingui llocs, apartaments, cases, no sé, en aquesta zona, sobretot sud de Catalunya...
Sí.
Es pot fer d'or, perquè hi ha gent que es mou a nivell mundial, que es mou seguint els eclipsis. L'eclipsi s'ha transformat en un motor també de l'economia, en un regal pels llocs per on
passa
la totalitat.
I deixa'm repreguntar-te, com es calcula? O sigui, com se sap, no, aquesta trajectòria, no? Que passarà?
La tenim perfectament calculada perquè coneixem el mil·límetre, l'òrbita de la Lluna, també coneixem el mil·límetre com és l'òrbita de la Terra, i per tant podem calcular exactament com estaran situats en perspectiva nostra de visió a Sol i Lluna. De manera que podem saber que aquell dia, en aquella hora, la Lluna passarà pel davant del Sol, vist des d'alguns punts de la Terra. Això ho podem saber, com et deia, en una precisió absoluta. És interessant pensar que sempre, en un eclipsi de Lluna, de Sol, com el d'ahir, la Lluna està en fase nova. És la definició de fase nova, perquè diríem, com que l'alineació és Sol, Lluna, Terra, vol dir que la Lluna, la cara que té il·luminada pel Sol, és la del davant, la que nosaltres no veiem. I això és definició de Lluna nova. Però no totes les llunes noves generen eclipsi de Sol. Si no, en tindríem una cara 28 dies d'eclipsi de Sol al món, i no és així. I això és perquè l'òrbita de la Lluna està una mica inclinada respecte al pla orbital Sol-Terra. De manera que la Lluna nova normalment passa per sota o per sobre del Sol. No la veiem perquè és de dia. La Lluna nova no la veus perquè és de dia i tens el Sol al cel. Però si la poguessis veure, si algú tapés el Sol en aquell moment, veuries el disc de la Lluna que passa per sobre o per sota. Això és el més habitual. Però de tant en tant passa que coincideix la Lluna en aquesta òrbita que té, que la té inclinada, travessa el pla de l'òrbita Terra-Sol, i en aquells moments és quan es pot produir, només en aquells moments que es pot produir l'eclipsi, que és quan hi ha aquesta alineació perfecta Sol-Lluna-Terra. A més, dir-te, per encara donar-li més emoció, que la natura ens ha regalat en una cosa que és fortuïta, i bueno, això sí que és un regal, que és que la mida en què veiem la Lluna en el nostre cel i la mida amb el que veiem el Sol al nostre cel coincideix. És a dir, que la mida que tenim de la Lluna és capaç de tapar completament el Sol i donar-nos un eclipsi total. I això és producte de la fortuna, de la casualitat. Absolutament casual.
Què dius? O sigui, és la casualitat?
Absolutament, absolutament casual. Això és que es combinen aquí la mida real dels objectes, del Sol i de la Lluna, amb les distàncies a les quals estan. De manera que la perspectiva de la Terra és clavada i perfecta perquè el disc lunar pugui ocultar completament el disc solar. Però ja et dic, això és producte de la fortuna.
Abans feies una menció als efectes d'aquest eclipsi, no? Deies, els animals, sobretot, es desorienten, no? Quins altres efectes, no, pot tenir aquests 3 minuts i escaig?
Diríem, amb l'emoció humana, moltíssim. Clar, no, però és molt important. És que, jo és que, t'imagines els nostres avantpassats en el moment en què se'ls feia fosc el dia, i no entenien...
Deuria d'al·lucinar.
Clar, si avui ja entenent-ho, ja t'emociones, imagina't en aquell moment. Jo penso, primera, és un moment d'exaltació. És un absolut d'exaltació. De dir, he viscut un moment que és únic, és irrepetible. Segona, penso que és un moment per reflexionar també de tot això de la fortuna de la vida que comentàvem abans, no? Quina natura tenim, quin planeta tenim, quins fenòmens més bonics tenim. Després és un moment de comunió amb altra gent. Tots estem en aquell moment gaudint. Tots estem compartint aquella mateixa emoció, no? I et mires la gent del costat i estan badant com tu, no? També hi ha altres efectes, més diríem, pragmàtics, si vols, o més monetaris, no? Dèiem, els negocis. Bé, doncs, evidentment és una font d'atracció del turisme, s'ha convertit en font d'atracció de turisme. Pensa que les cues també, cal dir-ho, les cues que es produeixen a les carreteres són immenses. El 2017 nosaltres vam fer... En el moment en què acaba l'eclipsi, que és quan tothom surt, no? Perquè quan s'ha acabat tothom vol tornar a casa, perquè t'has desplaçat, vés a saber on, no? Nosaltres vam fer 6 hores i mitja de cua per fer menys de 200 quilòmetres, 6 hores i mitja. Els cotxes els hem parats. Però després, per preparar alguns articles que he fet, he mirat les dades estadístiques d'aquell any, del 2017, encara no m'he mirat les d'ahir, les del 2017, i va arribar bé en algunes carreteres cues de 100 quilòmetres de cotxes aturats. 100 quilòmetres de cotxes, 15 hores d'endarreriment. Clar, les autoritats, per tant, també ahir avisaven, era molt més vista el d'ahir del 2017, i deien, vigileu amb la logística de la cosa, porteu aliments, aneu preparats.
Mira, Joan Anton, Abonsoles, avui a l'inici del programa hem trucat al Jesús Rico, que ens ha atès des de Sinaloa, a Mèxic, i ell és de Ciutat de Mèxic, i ha fet 13 hores per arribar a Mazatlán,
sí,
per poder veure també, i bueno, estava al·lucinat, i com ens ho ha explicat, realment era com si estiguéssim allà.
Ell estava en el lloc aquest, és el punt en què tocava l'eclipsi, entrava al continent americà.
Clar.
Entrava en aquell moment, i la NASA, de fet, allà hi va instal·lar una de les seves bases.
Quines investigacions es poden treure d'aquest, pel que fa a la NASA, no?
Sí, de fet, mira, en el moment de la totalitat veiem perfectament i es pot estudiar molt bé la corona solar. La corona solar és una regió que envolta el Sol, de plasma, de gas, per entendre'ns, que és molt calent, més d'un milió de graus. I això és sorprenent, perquè la superfície del Sol només, entre cometes, només està a 6.000 graus. I, en canvi, la corona, que està més allunyada del centre del Sol, està a un milió de graus. I encara avui no acabem d'entendre el per què. Tenim hipòtesis sobre la taula, no? I l'estudi de la corona solar és molt important perquè allà es poden desenvolupar fenòmens que després ens afecten a nosaltres, no? Sabem que el camp magnètic del Sol està relacionat amb la corona, sabem que el camp magnètic del Sol està relacionat amb les tempestes solars que poden afectar la nostra tecnologia. Per tant, l'estudi de la corona és molt important. Però, quan observem el Sol, la mateixa lluentor del Sol ens tapa la corona. És impossible observar la corona si no tapes el Sol. I l'eclipsi et dona una manera de tapar-lo natural. Posa la lluna entremig i ens diu, ara podeu mirar la corona. I en aquell moment, doncs, molts telescopis de la Terra
estan fixats
amb el disc solar tapat per poder estudiar la corona, veure els seus filaments, veure les seves estructures. Sí.
Joan Anton, deixem-ho per un altre dia, no?
Perquè
és que és tan fascinant com ho estàs explicant, no? No sé si ens hem quedat alguna pregunta més. Mira, la Vanessa, que sempre la tenim aquí. Bueno, la Vanessa, tu tens mil preguntes, no? A fer-li en Joan Anton, entenc?
Jo sempre.
Mira, l'anell de diamants, si vols saber. L'anell de diamants és un efecte que també el podrem gaudir, si tot va bé, el 12 d'agost del 26, que és, tu estàs veient com la lluna, el disc de la lluna, la silueta està tapant el Sol, i dius, ara, el moment quasi de la totalitat. En aquell moment en què es farà fosc i tu veus que serà, que serà, que serà, i en aquell moment es produeix un flash de llum que és l'últim raig de sol que aconsegueix esmicolar-se abans que la lluna ho tapi completament, que és una llum que passa entre les muntanyes i les valls de la lluna per donar-te un flash. I això es coneix com a l'anell de diamant, perquè si tu aconsegueixes retardar-lo, que ara te l'ensenyaré, del 2017, és un anell de diamants. Veus perfectament la silueta tapada del sol amb aquest raig de llum que fa aquesta forma d'anell de diamants.
Com
es pot fer la foto, Vanessa? Doncs amb molta paciència.
Tu saps que ens encanta fer fotografies.
Filtres solars, mira, espera que us l'ensenyaré.
I com hem d'anar protegits, Joan Anton? Perquè això també se n'ha parlat molt, eh?
A veure, un eclipsi de sol...
El Jesús avui ens deia... Mira, ara ens ho està ensenyant.
Això és l'anell de diamants.
Per xarxes, aquest anell de diamants que vau poder veure, sí, no? El 2017.
Clar, a veure, és molt important, la seguretat és el primer de tot. Un eclipsi de sol s'ha de veure amb ulleres preparades, homologades, amb instruments homologats, mai fer servir andròmines casolanes com un vidre fumat d'una ampolla. Per què? Perquè podrien no ser perfectes, podrien tenir esquerdes, i a més, hi ha hagut molts accidents perquè la trencadissa d'aquests vidres, per la pròpia escalfor de la llum solar, i per tant lesions molt importants als ulls. Sempre amb instruments homologats. Pensem que les ulleres per veure un eclipsi ahir les regalaven. I si les hem de comprar...
Sí, el Jesús ens ho ha dit.
Sí, si les hem de comprar valen un euro i mig, dos. Vull dir, és fàcil. Només et pots treure les ulleres, i de fet és recomanable que ho facis, en el moment de la totalitat. En aquest moment en què el sol es tapa, en aquell moment et treus, I és quan veus, gaudeixes a simple vista aquell espectacle, veus les estrelles més brillants, ahir algun planeta vam veure, fins i tot a ple dia.
És que són extraordinaris.
És brutal. Clar. Diuen que un cop n'has vist un, ja no pots deixar de veure'n altres, i jo, de fet, em vaig, t'haig de confessar que em vaig reservar la setmana passada per anar als Estats Units. De fa cosa d'un any me la vaig reservar tota, i finalment, entre feina, entre una mica de mandreta, t'haig de dir, i altres coses, al final vaig dir, mira, i també el veure que jo ho anava deixant i que els preus anaven pujant, l'allotjament, al final fins i tot em vaig pensar d'anar a una tenda de campanya, com vam fer el 2017. Al final ens vam posar els quatre al desert amb una tenda de campanya.
Uau.
Sí, i, però al final, mira, però jo no em penso perdre el del 2026.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
A vosaltres.
De debò.
A vosaltres.
Aneu cap a les llibreries, corrents, a veure, a fer-li un cop d'ull a aquesta una atzarosa història de la vida amb aquest format. Jo ja et dic, vull dir, jo aquest també me'l... Anava a dir, jo me'l compraré.
Ah, molt bé, Mercè.
Sí,
bueno, jo us deixo aquest exemplar aquí.
Sí, però em sembla que aquest ja té propietari, no sé per què. Joan Anton, que vagi molt bé.
Igualment.
Fins la setmana vinent.
Adéu.
Vinga, va, que nosaltres continuem parlant. Per cert, que tenim la Pi Bernat, que vol demanar la paraula. Avui la paraula sol.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia. A Ràdio Estel. Demano la paraula.
Què tal, Montse Pi Bernat? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui ens portes una paraula brillant.
Sí, sí, brillant i lluminosa i ben actual, perquè ahir, com segur que sabeu on heu parlat, on parlareu, a part d'Amèrica, Canadà i Mèxic, es va poder observar un eclipsi total.
Ah, sí?
De què?
Sí?
No ho sabies, no?
No!
De què? Doncs de la paraula que demano avui, un eclipsi de sol.
Exactament, una eclipsi total de sol que ahir es va poder observar i durant 3 minuts i 40 segons, ja n'hem parlat. La lluna es va menjar l'astre rei.
O sigui que ho dius bé, l'astre rei, molt bé, que és com és conegut aquest astre lluminós. I avui us explicaré cosetes de la paraula sol.
D'acord, d'on ve? No és el primer que et pregunti, sí, que et preguntem. Diria que, deixa'm pensar, va, una mica, del llatí.
Del llatí, no t'equivoques, efectivament, del llatí, soli solis. Amb el mateix significat. Però deixa'm que faci un petit apunt, perquè en grec sol és helios. I també tenim en català paraules formades a partir d'aquest helios, d'aquest sol grec. I solen ser més d'àmbit científic o tècnic, com heliosfera, heliòfil, heliòmetre o heli, per exemple.
Heli? Però l'heli refereixes... No és un gas,
l'heli. És un gas, sí. I mira, jo m'ha passat el mateix que tu.
Sí.
També m'ho he preguntat i llavors ho he buscat, i mira, t'ho explico. Li van posar aquest nom de sol en aquest gas perquè es va detectar l'any 1868 observant justament un eclipsi solar. Que era una línia espectral i llavors se'ls va acudir posar-li heli, el de sol, però és un gas, sí, sí. Però nosaltres tornem al nostre sol, aquest sol que ve del llatí, i primer, i abans de veure què en fem amb el sol, vull que observeu que la paraula ha pres altres significats. Per exemple, és la moneda del Perú, los soles.
Sí.
I si ens anem al món de l'astronomia, tenim tipus de sols. El sol fictici, el sol mitjà, el sol veritable... Tot això són termes per als astrònoms, són tipus de sol. I, per exemple, el sol de mitjanit, que és potser el més famós entre nosaltres, que és el que s'observa a les regions polars. Saps allò que quan diuen que de nit és de dia?
Clar,
no?
Sí,
perquè observen
sí,
el sol de nit a l'horitzó, el sol de mitjanit. I si passem a l'agricultura, tenim un sol coronat. Saps què és un sol coronat?
Un sol coronat? A veure, sí. En agricultura... Ostres, no sé, una herba.
Doncs mira, no, és una altra manera d'anomenar el girassol. Sol coronat.
Veus? No la sabia, aquesta.
Jo tampoc.
Mira, està bé. Sol coronat. I escolta, Montse, amb el sol, hi deu haver força locucions, imagino, eh? Perquè penso, per exemple, en de sol a sol.
Ah, molt bé.
No?
Sí, sí.
Seria...
Sí, tant. I n'hi ha moltíssimes, eh? Avui quedarà la secció una mica llarga. Fem servir en el nostre dia a dia, a més, aquestes locucions de sol a sol, com deies, que la fem servir per expressar que una cosa dura des que surt el sol fins que es pon. I, per exemple, jo que tinc família aficionada a la ratafia...
Ep.
Sí, sí. Quan posen totes les herbetes amb alcohol en una garrafa enorme,
sí,
i la deixen força dies a fora, en diuen, això se'n diu posar-ho a sol i serena.
Bona.
O deixar-la a sol i serena. Vol dir que és a la intempèrie tant de dia com de nit, a sol i serena.
Mm-hmm.
Més, a veure, a l'estiu què fem a la platja? A la platja prenem el sol. Prendre el sol és una locució. I si el dia és clar, fa sol. És a dir, fer sol és una locució, també. I si veig que vens amb calor, amb coloret del cap de setmana a la cara, et puc dir, oh, t'ha tocat el sol.
És veritat, sí, no? Aquell coloret que notes aquí, no? El rostre. Ah, per cert, Montse, quan fa un sol de justícia, és que fa molt de calor, no? Això també diem.
Perfectament, sí, sí, va. Sí, una altra locució. Fer un sol de justícia, o també es pot dir caure un sol de justícia.
Ah, val.
És quan no es pot suportar estar al sol. I hi ha una expressió que a mi m'agrada moltíssim, amb el mateix significat, que és dir... fa un sol que estavella les pedres. És a dir, pica tant que es diria que les pedres es trenquen.
Sí.
Fa un sol que estavella les pedres.
De veritat, quan apreta molt el sol, no? Ui, apretar. Ai, ara no sé si ho he dit correcte.
Apretant-ho, mec. És un verb que en castellà es fa servir moltíssim i per influència, doncs, el català l'agafem i amunt i avall,
i
tot ho apretem.
Servir,
però no és admissible. Cal dir que no és correcte. És un castellanisme que, segons el context, hem de mirar de trobar la paraula adequada i hi ha moltes opcions. Però en el cas que ens ocupa, el sol no apreta. El sol pica o crema.
Avui al matí feia solet, ja fa més d'un mes que no fa fred, i passa més secretes que ens anem de bona vida. Posa't el piquet que ja arriba l'estiuet i la furgo dona voltes a 140 cavalls. Avui és el...
D'acord, doncs tu de raó, Pi Bernat, el sol crema i pica, no apreta.
Això mateix.
Claríssim. I tens més locucions o vols que passem ja les frases fetes?
No, un moment, que tinc moltes locucions.
A veure.
Escolteu, estar una cosa sota la capa del sol vol dir que està tot arreu del món. Ser una cosa tan certa com que el sol ha sortit... És dir, que jo no t'enganyaré, que és veritat de la bona el que t'estic dient. Si vull jurar, puc dir... primer faltarà el sol, que jo deixaré de fer la secció.
Carai, tu.
Per exemple. Ah, una que també es diu en castellà. Treure els drapets del sol.
Mm.
O els pedacets del sol, he trobat que també. És a dir, ensenyar allò que normalment es queda a l'espai íntim, no? Treure els drapets del sol.
Mm.
Si et dic, per exemple, si et dic aquest no veus sol ni lluna, tu què penses que és?
No deu ser que va passat d'alcohol?
No, aquest cop no, eh? Aquest cop vol dir... senzillament està sec. No veure ni sol ni lluna. I espera, que encara en tinc més, eh? De vegades, mirant el cel, saps aquells matins en què vas caminant,
sí,
i veus la lluna i el sol alhora?
Sí, sí, clar, quan la lluna encara no s'ha amagat, dedueixo.
Doncs sí, sí, és
sí,
això.
Oi?
Doncs podem dir, en aquell moment podem dir que el sol crema la lluna. Mira, no ho sabia. I quan algú té molta sort, perquè li ha passat un esdeveniment favorable o el que sigui, doncs se li pot dir, a aquest li ha sortit el sol a mitjanit.
Ah, veus?
M'agrada.
A mi també. Sortir-li el sol a mitjanit a algú, m'agrada.
Sí.
Genial. Fantàstic. Escolta, passem... És que estic ja...
frisosa.
Ai, sí, passem al refrany.
No, ho sento. Ho sento, però avui la secció, la llista de locucions és llarga. Em queda un paquet que va junt.
Va,
a veure, per exemple, amb sol, podem dir a sol i xent, que vol dir a l'hora que surt el sol. A sol i xent, s'ha llevat a sol
sí,
i xent, a l'hora que surt el sol.
Mm-hmm.
Però si dic, atenció, n'hi ha una altra, que és una variant, que t'has de fixar perquè té un matís diferent, a sol eixit, si dic això, a sol eixit, mm-hmm, aleshores vol dir immediatament després d'haver sortit el sol. Veus el matís?
Sí.
A sol i xent, a l'hora que surt, i en canvi, a sol eixit, just després d'haver sortit. Igualment, passa el mateix amb l'hora que es pon. A sol post, és immediatament després d'haver-se post, i a sol ponent és a l'hora que s'està ponent. I amb això arribo a l'última locució, que te la dedico per dir-te ets un sol, Mercè.
Ah, carai.
Ets una persona brillant i extraordinària.
No, moltes gràcies.
Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol, solet, vine'm a veure que tinc fred. Si
tu també ets un solet, eh?
Gràcies.
Escolta, ara sí, va, la part de final dels rodolins i frases fetes.
Som-hi amb la tria que et porto, perquè n'hi ha moltes i moltes. I mira, he fet una llista de les que més m'han agradat sense cap altre criteri, eh? Frases lligades, per exemple, amb la bondat del sol, perquè del sol, si no se n'abusa, és bo el sol.
Mm-hmm.
El necessitem. Doncs aquí la saviesa popular també ho diu. Per exemple, el sol cura tot dol,
mm-hmm,
o també el sol i la sal guarden de tot mal. I un consell. On el sol no tocarà, no vagis la casa a plantar. És allò d'Orientació Tarragona, no? Que diuen tots els anuncis de les cases.
Sí, sí.
És a dir, que et toqui el sol és bo a la casa.
I tant.
On el sol no tocarà, no vagis la casa a plantar. Escolteu aquesta altra, que m'encanta. Si no tens sol al balcó, sovint tindràs el doctor.
Bueno, és clar, en línia que tu deies, que el sol és necessari, sí.
Però atenció, no cal abusar-ne, perquè ni a l'hivern ni a l'estiu no et posis sota el sol viu. Bueno, gran consell. Un paquet meteorològic i atmosfèric i relacionat amb el pas del temps. Quan el sol es pon en brut, abans de 3 dies ha plogut. No em preguntis què vol dir quan el sol es pon en brut, perquè ben bé no ho sé, però mira.
Li farem cas.
Li farem cas. Pluja de vespre, sol a la finestra. I també, quan el sol fa banyes, vés-te'n pastor de la muntanya. Tampoc no sé què vol dir quan el sol fa banyes, no sé si es deu ser com que té un tel que anuncia pluja. Amb bon sol, bat el juliol. Això, consells pels pagesos. Bon sol per Sant Jordi i Sant Marc, podràs veure el vi a raig.
Veus?
A veure si és veritat. El dia de Sant Joan, el sol cou el pa, diuen. Això és que de tanta calor que fa, no cal ni el forn. Aigua i sol, temps de cargol. A Lleida ho deuen saber bé.
Això sí.
I les sopes i el sol a l'hivern donen consol, sempre. A punta de sol, deixa el llençol. És a dir, lleva't ben de matí, I si treballes al camp, a sol ponent, plega la gent.
Veus?
Ja està. Ja, espera't, encara més.
Encara més?
Ja per acomiadar-nos.
A veure.
Dissabte sense sou, dissabte sense sol. És a dir, que si no es cobra no hi ha alegria.
Això
dissabte
sí.
Sense sou, dissabte sense sol. I m'acomiado amb un consell, ara que som al mes d'abril, que reconec que costa de creure, però perquè no sigui dit, jo us el trasllado. Anem amb compte perquè crema més el sol d'abril que el de tot l'estiu. I bona setmana.
Doncs escolta, molt bona setmana també. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Pani barret, jo li compraré.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Nou minuts ja que passen de 4:45 de la tarda, que ja em voleu cridar l'atenció, no? A veure, espera. Roser Pedrós, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Aquesta taula de diàleg, també formada per l'Aleix Cabrera. Aleix.
Bona tarda.
Molt bona tarda. I el Guillem Figuerola.
Hola, bona tarda.
Cada dia més tard, no?
Sí, d'això protestem.
Ja ho imagino.
Havíem tingut un parell de dies bons i ara ja...
Sí, ja s'ha trencat la ratxa.
Exacte.
No compreu loteria aquests dies.
Escolteu una cosa, res, ja tanquem el capítol Eclipsi, però que ara ho estàvem comentant abans d'escoltar la Pi Bernat.
Sí, cal tancar-lo.
Cal tancar-lo?
No,
teniu ganes, no, de parlar?
I tant.
Què? Vosaltres heu notat alguna cosa estranya o tot i que no es va deixar veure per aquí o no?
Aquí no.
Però jo vaig veure la retransmissió que va fer la Lídia Heredia.
Oh, sí.
Perdoneu, però és impagable. O sigui, la mirada que tenia de
felicitat.
De felicitat, de nen petit.
I l'emoció que posava.
De veure una cosa que tan lluerna que et sobrepassa.
I amb la personalitat que va plena els 4 minuts d'una cosa que estàs vivint en directe, vull dir, és...
I ella va dir, perdoneu perquè anem fora de temps. I vaig pensar, és igual.
És igual, t'ho tira.
Crec que ho estan vivint tots junts.
Sí.
Els d'aquí també.
Una experiència compartida, no? Superben narrada, no? Clar, ens ha dit en Joan Anton que d'aquí 2 anys tindrem l'oportunitat de viure un eclipsi total a casa nostra, Serà el 12 d'agost del 2026. Però com bé deia l'Aleix, la periodista de TV3 Lídia Heredia, ahir ho va viure in situ i va poder entrevistar, que nosaltres també ens ha ens ha encantat i ens ha captivat en Charles, que és un astrònom de la NASA, que li va cantar, no sé si ho ha estat el cas, el desembre congelat.
Quan en un jardí d'amor neix una divina flor, d'una ro-ro-ro, d'una za-za-za, d'una ro, d'una za, d'una rosa bella, facunda i punceia.
Fantàstic. Fantàstic.
Perdoneu, o sigui, es veu que va aprendre la cançó fa 35 anys a la Universitat de Màlaga a través d'un professor de català.
Imagina't. No hi ha res que ens agradi més que una persona estrangera parlant en català.
És, tant, això és...
Sí, és la nostra droga.
Però,
és la nostra droga.
Però jo ho aplaudeixo, però molt, eh? Molt sí. Fortament. No creieu?
I tant, totalment d'acord.
Ara us he quedat callats. A veure, quina és la primera cançó que ensenyaríeu a algú quan no parla català?
Que és que n'hi ha moltes, vull dir, clar, això és una nadala, vull dir, no sé.
Home, no sé, el meu país és tan petit.
Hombre.
És tan bonic.
Senyor Lluís.
Oi?
I tant.
No ho sé, m'en venen moltes
al cap. Bueno, ja saps que està traduït a infinitat d'idiomes arreu del món.
Sol Solet, no, potser.
Sí, és la que estava pensant jo, però no ho he volgut dir, per no sonar una mica ridícul.
No, que va, al contrari.
Bueno, i si volem fer la tribu, la lluna a la pruna, fem les dues.
També.
Vinga, va, així és fàcil, però perdona, o sigui, és nivell, el desembre congelat, amb aquesta dicció i, no?, i amb aquest to.
És poesia.
Total.
Sí. Què ha passat aquí?
No, bueno, la meva gola.
Heu tingut bona setmana. Com porteu els refredats, vosaltres? Bé o no?
Mig.
Ai.
Prou bé.
Sí? Ja? Tu controlat, Aleix?
Sí, tot controlat.
Sí, jo una mica de mocs aquest cap de setmana, però res que no sigui controlable.
Però res que no.
Suportable.
Molt bé. Us sembla si passem a un altre tema, perquè ja hem parlat prou de l'eclipsi avui. La retirada, volíem proposar-ho aquí a la taula de diàleg, a veure com ho veieu vosaltres. La retirada pel part del govern espanyol dels visats d'or, els Golden Visa, que era una manera d'incentivar l'arribada de grans fortunes de l'Estat. Consistia en concedir el permís de residència a Espanya de forma instantània si compraves, doncs, un immoble de com a mínim 500.000 euros. Clar, aquesta mesura que va posar en marxa, recordem, el govern de Rajoy, el 2013 ja va ser polèmica perquè discriminava negativament a les persones amb menys recursos per qui, doncs, sempre és molt més difícil aconseguir el visat. Ara el govern va calcular que s'havien donat 4.940 visats a través d'aquest sistema, la majoria ciutadans xinesos i russos. Calen, creieu, aquestes mesures per incentivar aquesta atracció de grans capitals a Espanya? Com veieu, també, per part, no?, del govern de Pedro Sánchez, de retirar justament aquests Golden Visa?
Bueno, jo crec que també són han sigut una forma d'especulació, perquè al final, si lligues el aconseguir el permís de residència a comprar vivenda, al final també fas que hi hagi molt capital estranger que compri aquestes vivendes i tregui sol per a gent d'aquí del país, o inclús que després ells ho posin a lloguer, inclús fent pujar encara més la bombolla de lloguer que ja està pels núvols. I a sobre, ja quan entres amb la part de la residència, quan a la gent de peu d'altres països els hi costa moltíssim aconseguir els permisos de treball i poder tindre uns anys cotitzats aquí per aconseguir el permís de residència, d'aquestes targetes gratis, vull dir, és un agravant respecte a la resta de la gent que crec que massa anys ha estat vigent.
Hem anat tard. Però bueno, ja era hora que almenys es fes enrere, no?, un govern. Ara penso que el govern de Rajoy va ser molt viu perquè va posar, crec que, el topall als 500.000 euros, que és a partir del qual es paga una sèrie de taxes de les grans fortunes. Per tant, s'assegurava així que retornava una part a l'Estat espanyol, no? Vull dir que va jugar amb això. Ara, com diu el Guillem, penso que és un greuge comparatiu bestial.
És al·lucinant, no?
I és fer una diferència de classe molt bèstia. És per allongar-la en el temps. No estem ja en moments de fer aquestes distincions.
El trist que en el segle que vivim que passin o hagin passat aquestes coses. El que hem de ficar és mesura, evidentment, però el que dèieu vosaltres és la discriminació amb altra gent que verdaderament ho necessita i que bueno, se'ls estan il·legalment durant molt de temps abans no aconsegueixen la nacionalitat, no? Si tens, ho tens tot solucionat. Si tens econòmic. I si no tens, doncs, bueno, mira... Qui dia passa any empeny, no? És totalment en contra, de veritat.
Clar,
aquesta discriminació.
És el que dèiem, no? Perquè era aquesta doble pregunta, no? El que deia l'Aleix, no? D'altra banda, calen mesures per incentivar aquesta atracció de grans capitals a Espanya, que potser era una mica el joc que volia fer Rajoy en el seu dia, no? De dir, bueno, però que et paguin aquesta taxa.
Sí, però llavors per què no fomentes que es creï empresa o que es creï negoci, un negoci que sigui...
Fomentar-ho d'una altra manera.
No anem a cops de hard rocks, històries d'aquestes, i parcs temàtics.
Sí, però potser és el que està fent Ayuso a Madrid, que és el tema de la fiscalitat molt més laxa i deixar que això fa que atregui pols empresarials. Però després també aquesta fiscalitat fa que faltin ingressos a les comunitats, i si tu retalles en fiscalitat ho has de retallar d'altres llocs. Llavors, quan comences a retallar en serveis públics, i és un peix que es mou que segue la cua, llavors no sé si tampoc voler ser un pol atractiu per al capital estranger, sinó, com diu l'Aleix, intentar incentivar la investigació i el desenvolupament nacional. I sobretot intentar no perdre talent que marxi a l'estranger, més que potser intentar que vinguin els grans capitals. Però bueno, ho faran igual, perquè vull dir, passe a totes les... perquè volen aquesta inversió, perquè la indústria estrangera és molt més potent en alguns àmbits.
Mm-hmm. Roser, t'estàs aguantant, eh?
Sí, prefereixo.
Sí?
Perquè explotaria.
Sí, t'estic veient i dic, la Roser...
Ja com està... em coneixes.
Sí, ja l'estic veient.
No, és que estic totalment d'acord, a veure... S'ha d'incentivar altres coses, com la investigació, com que se'n vagin a fora talents que ja no retornaran, a pesar de que es digui que sí. Vull dir, s'ha d'invertir d'una altra manera,
o sigui, promou,
i fomentar-ho.
Promou que aquests talents vagin a fora, perquè és sí. positiu, però després promou també el seu retorn.
Sí, però no és així, per desgràcia, al contrari. Però bueno... Vivim en un país que déu-n'hi-do.
Mira, déu-n'hi-do. Ara volia compartir també amb vosaltres aquesta notícia que va passar aquest cap de setmana. Una nena, canviem de tema, de 2 anys, va treure el cap per la finestra. L'heu llegit, aquesta notícia, sí. del cotxe? El cotxe estava en marxa. Sí, Aleix. I llavors, en un revolt, cau a la carretera la nena, fora del vehicle, fas uns ulls i en això no m'ho crec, sí, doncs hi ha passat. Sí, sí. En una carretera, per sort, poc transitada, a Bellver de Cerdanya. Clar, el cotxe el conduïa la mare, que ha estat denunciada per via penal... Ara no sé si era per via penal o administrativa, per no fer ús del sistema de retenció infantil, com ara doncs, el portanadons o les cadiretes. Clar... Això és difícil, de valorar, però... O fàcil, a veure com ho veieu vosaltres. O sigui, això és un descuit o creieu que és una pràctica habitual? Saps això que...
Home, si li ha passat, crec que deu ser un hàbit d'aquesta senyora. Mm. Perquè, a veure, un nadó... Perquè 2 anyets no deixa de ser un bebè.
Clar, dona la sensació que potser la nena anava de peu
Exacte.
Sobre el seient...
No anava suficientment protegida.
Comença a caminar
i... És que el cotxe està en marxa.
Sí, exacte.
Vull dir, no? És que ens hauria de sortir, no?
No penso que cap pare o mare vulgui que el seu fill surti disparat per la finestra.
No, això no.
És un descuit.
Una negligència.
La dona es devia, després, quan va passar...
Sí, bueno, però quan poses la criatura, que saps que és un...
No ho sé, no...
Es mou i tal, l'has de subjectar. I a més, hi ha les mesures per poder-ho fer. Llavors és...
Suposo que vull pensar que va ser...
No, jo no la disculpo, Ho sento molt, i sóc mare. No, és una falta d'irresponsabilitat total. Si passa amb una criatura de 5-6 anys, dius, ostres, que fort, però una criatura de 2 anyets, que no sap el que fa. Ella puja, baixa, salta... No sé, bueno...
Clar, però el que passa... És que és interessant el que esteu dient, perquè que al final som imprudents a vegades per confiança, no? En el sentit de... No, però que només som conscients quan passen coses greus com aquest.
I és quan llavors...
Avui en dia hi ha molta irresponsabilitat motivat, això, Que, bueno, li passa amb aquell, però a mi no em passarà, no? Cuidado. Hem de ser molt conscients i coherents amb les coses, i més quan es tracta de criatures, no que hi ha unes normes.
Sí que penso, Roser, com la Mercè, que quan passen desgràcies és quan llavors s'implementen campanyes...
Sí, bueno, però és trist tindre que arribar aquí.
Oh, i tant, sí.
Després ens en tornem a oblidar i tornem a passar. I sempre anem allò...
Mira, fem una cosa, com que tenim aquestes veus intergeneracionals, m'agradaria que diguéssiu cadascú aquella campanya d'accidents que us hagi marcat, perquè com que hi ha hagut una evolució claríssima... No sé, ara jo recordo la última que es va fer, que també era molt, molt forta, no? Des de les que ha viscut el Guillem, no? Des de la teva joventut, també, també des de la joventut de la Roser i també la teva Aleix. Aquella, saps, aquella campanya que us marqués d'alguna manera i que us fes prendre consciència, teniu al cap o no alguna campanya de trànsit?
És que ara que ho parlàvem, jo en recordo una, em sembla que era molt cruent o sangrenta amb el tema de no portar ben lligat els nens. I
jo recordo
una...
la de Maia, per exemple. No
sí,
sé
la,
si...
jo la de Maia també la tenia en ment, però amb aquesta que recordo una que acabava el vídeo amb una nena al mig de la carretera, que es quedava los de peluix perdut per la carretera. Aquesta la recordo que era molt colpidora, perquè també parlava una mica de les negligències, sobretot de les negligències al volant del conductor, però que tenien després conseqüències en un altre cotxe que xocava contra el... contra aquesta. I la de la Maia és la, ui, perdó, és la més mítica perquè al final el primer cop que veus l'anunci no penses que estàs veient un anunci de la DGT.
No t'ho esperes, no?
Perquè ella comença a parlar sobre els accidents i de cop i volta l'atropella un cotxe, i sí que aquesta ha sigut potser l'última que més ha quedat l'atenció.
Mm-hmm. Jo, bueno, n'he vist moltes, que totes són impactants, però aquesta última, que és el que diu el Guillem, m'ha impactat molt perquè el veus a l'inici, la musiqueta i tal, i veus al final i dius, ostres, que fort. Potser és perquè també estic molt més sensible a tot, no sé, per edat o el que sigui.
Fet,
però aquesta última m'ha impactat moltíssima.
El cap de setmana
moltíssima.
La vam veure en família, amb diverses generacions, mm-hmm. àvia, pare...
Ah, mira, i què?
Sí, sí. I no sé si va ser mon pare o la meva àvia que va dir aquesta música, diu,
sí.
No haurien d'haver triat aquesta música. Jo els hi vaig dir, doncs justament em sembla molt sí. bona música perquè sí. impacta molt més. Sí. És com una cançó de bressol
sí,
que t'inspira calma, tranquil·litat sí. i de cop passa el menys no, pensat. No?
El que menys t'imagines és el final que
és
té.
Molt més impactant sí. aquest joc. És molt bèstia. Però realment vaig pensar, està molt ben trobat.
Sí.
I vam comentar-ho, justament.
A favor esteu d'aquest tipus de campanyes? Que
sí. Jo crec que sí, sí, tant. I més. Sí. Més perquè la gent, el poble, no és conscient dels perills que correm, o que es corren, i si no ho visualitzen, no se'n fa ressò, és el que dèiem abans, o el que deia abans.
Que si no passen coses...
Que si no em passen a mi, bueno, li passa a aquell, però a mi no em passarà. No, cuidado, eh?
Però, perdoneu,
tots Guillem... estem exposats.
Sí. Sí. I deixa'm dir-te també que hi ha generacions en les que... Jo recordo, ja la meva generació, que quan entraves al cotxe el primer... que fas és posar-te el cinturó.
Total.
Però en el vostre cas...
No n'hi havia. A la meva època no n'hi havia.
Clar, tu has anat amb cotxe sense cinturó.
Exacte.
No?
Jo sí,
petita?
Sí, sí. El meu sempre hi ha hagut cinturó. Tu has anat amb sense cinturó?
De petit, sí, anava darrere, no anava
ah, sí?
davant, eh?
Bueno, darrere no
n'hi havia.
No n'hi havia. Ah,
davant sí que sempre n'hi ha
però,
davant sí, no, però...
A la meva època no, ni a davant ni a darrere.
Sí.
Jo parlo d'anys 80.
Home.
Anys 80, parlem de dècades.
Jo estic parlant dels 60-70.
Els anys 80 jo anava darrere perquè no hi havia... Davant no deixaven... A mi no em deixaven anar els nens.
Bueno, però està molt bé una bona prudència per no, part dels teus pares.
Però sí que anava al darrere, però no hi havia cinturó darrere.
Jo amb això vaig tindre molta discussió amb els meus pares perquè a mi sempre m'aguantaven la almenys una cadireta ni que sigui baixa durant molts anys,
sí.
per una qüestió d'alçada també, i bueno, unes bronques amb els meus pares, tant jo com el meu germà, perquè no volíem anar amb les cadiretes, perquè les cadiretes eren de nens petits. I el meu germà va aconseguir arribar a negociar poder estar sentat amb la cadireta al seient de davant. Això és el màxim que va poder... Perquè, clar, si no, arriba una època que semblàvem, quan anàvem a l'escola amb la meva mare, semblava un taxi. Clar, els dos darrere i ella davant, i llavors el meu germà va dir, no, jo em vull seure davant, tot i que és més petit, i ell ho va aconseguir, però sempre amb la... almenys mentre estàvem a la primària, sempre amb una... pràcticament fins als últims cursos amb una cadireta.
Bueno, perquè jo me'n recordo
bueno,
que...
està molt bé.
Clar, i que nosaltres anàvem quatre al darrere, o més. Sí, vull dir
bueno,
que era...
Això ja és un altre tema, en aquelles
no, però,
èpoques.
Però que en aquelles èpoques, sí. no?, es podia sí. fer, diguéssim, no?, perquè era... No sé, ara no vull... No, ara ho diré de memòria, però sempre si tenies fins a una edat podies compartir el seient, no? És dir, ets... Bueno, en fi...
Amb però... uns 600 hi havien anat fins a 10 persones. Uns 600, eh?
Correcte, però el que us volia
persones,
preguntar...
Persones, més aviat canalla.
Que, clar, que el Guillem jo crec que té com més conscient... O no, del fet de pujar al cotxe i posar-te el cinturó. Mm.
Sí, bueno, jo sempre, inclús amb qualsevol trajecte supercurt, ara que tinc carnet de conduir, és l'acte reflex sempre ara. Quan pujo el cotxe. I a vegades em passa de que m'he lligat amb el cinturó i vull fer alguna altra cosa i em trobo lligat amb el cinturó i dic, espera't un moment, treu-te el cinturó,
doncs jo no. Jo
trobo les coses...
Jo amb el Guillem, vull dir, soc una altra generació,
sí.
i jo, per exemple, com a conductor, sempre mai he arrencat fins que tothom no tenia el cinturó. No, o sigui, som molt guàrdia civil.
No, està bé. Jo crec que ha de ser així, eh?
Si no estan els cinturons, jo no engego el cotxe.
Molt bé.
I després haig de dir que d'adolescent em vaig esquinçar l'esternón, que és aquest os que tenim sí. aquí al mig a la cavitat toràcica, perquè portava justament el cinturó, i a l'hospital em van dir, si no arribes a portar el cinturó, sorties pel vidre disparat.
Clar.
O sigui que gràcies al cinturó em vaig salvar. No?
És que el cinturó ha salvat moltíssimes vides. Sí. Moltíssimes, moltíssimes. Va, fem una cosa. Ens queden res, 3 minuts. Ai, sí, em sap greu. Proper dia entrarem abans. Posem una mica de... Canviem de nou de tema per acabar avui.
Una mica de gres, que
una
farem?
Una mica de ritme. Va, vinga, posa-la, Paula. Qui entra ara? Hi ha molts flaixos, eh?
A ballar algun xotis.
Xotis? Com? Què trobeu? Va ballar bé o no?
Clar, és que jo no
Hermanos
sé...
Hermanos Quintero Vodevil.
Sí, sí.
Jo no sé com se ballar el xotis, però mal als ulls em feia un rato.
era al·lucinant. Jo vaig veure un meme que era el mateix ball amb la música de Michael Jackson. Ho veu veure, el Thriller?
No.
Oh, espectacular.
Estic parlant de la boda, de la Teresa Urquijo i l'alcalde de Madrid.
Boda del segle XIX.
Boda del segle XIX. Mira, parlant de modes, també, anem cap a la passarel·la, perquè avui mateix, fins al 12 d'abril, comença al recinte modernista de Sant Pau la 33a edició del 080 Barcelona Fashion, una passarel·la on desfilaran 24 dissenyadors i marques. Sou gaire vosaltres de passarel·les o no?
No pas.
No pas.
No som gaire estilosos, ja.
No? No us hi trobeu? No.
És un,
sé, jo t'hi veig,
és un món que em
no,
fa...
No crec, nerviosa. Sí. No. No em convenç, la veritat.
Que ens diguin com ens hem de vestir, no?
No, a mi m'agrada que...
Les tendències, no. No. Deixa'm que me la crio jo, la tendència.
Exacte,
no?
Evidentment, estic totalment d'acord.
A més, perdoneu, però es veu que desperpento? Bueno, no sé com es diu ara, el Virgili m'ataria. Però vull dir que es veu cada proposta sobre les
que no, diguéssim, les que no estan no? com... No són molt realistes,
no? No.
El que es vesteix, diguéssim, pel carrer. No, eh?
No.
O sigui, per tant, vosaltres creieu que posem massa atenció a les modes o no?
Bueno, acaben marcant tendència molt més tard, perquè hi ha coses que potser es veuen a les passarel·les que després acaben arribant al públic ras, però crec que més potser cada cop amb les generacions més joves, perquè jo veig també l'estil modernet que es porta ara de la meva generació i sembla,
a vegades
sembla que vagin amb un estil que hagi molt... molt estrambòtic, que barreja moltes coses, que sembla tret d'una passarel·la, a vegades, aquests, que seran amb els nois que hi ha molta moda amb els jerseis sense mànigues, o que són com una espècie de és que em sortia de xaleco, però també...
Sí, bueno,
l'armilla.
Amb molts collars, també.
A mi el que m'agrada de veure és pel colorido.
Sí.
Això sí que m'atrau.
No trobeu que és al revés per això que dius, Guillem, que jo crec que les passarel·les es fixen en el carrer, en la moda urbana, i enganxen d'allà la tendència.
Pues sí.
Perquè el que dius tu, jo crec que va abans al carrer, segons quines tribus urbanes, que no pas la passarel·la. I després...
Ho regiren, no? Regiren.
Exacte, ho fan sí. Barroc i rococó, no? Però, sí.
Bueno. Nois, passem de la passarel·la, Ignasi Miranda, si us sembla. Desfilarà per la passarel·la.
Endavant, Ignasi.
Exacte, Ignasi Miranda, el Sense Distància, però abans un agraïment ben fort a la Roser Pedrós, al Guillem Figuerola i a l'Aleix Cabrera per compartir aquesta taula de diàleg dels dimarts aquí al Fabricació. Nois, gràcies.
Molt bona tarda a tothom i fins la propera.
I fins dimarts que ve. I nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de 2:45 al Fabricació pròpia i ara si us deixem amb molt bona companyia amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé.